L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, un dia més molt cordial la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que des de les emissores associades a les municipals de les Terres de l'Ebre diàriament us oferim. Temps d'actualitat que s'encarrega de servir-vos un servidor, Domènec Ramal, i que tot seguit us avancem en forma de titulars. Són els titulars de la informació referida en este dimecres, 13 de març. Un temps que avui encetarem parlant de qüestions mediambientals, ja que han començat les extraccions de llots tòxics del fons del pantà de Flix i ho han fet amb algunes polèmiques i disconformitats. Temps d'actualitat que, sense moure'ns de Flix, ens portarà a conèixer aquesta resolució del Parlament de Catalunya que demana a l'empresa que els ha provocat, Aircross, que retire l'ero que afecta la planta d'aquesta població de la Ribera d'Ebre. Passarem per Ulldecona, on es posa en marxa un carril bici per unir el centre del municipi amb la zona escolar. Un municipi, Ulldecona, on Endesa anuncia millores en el servei elèctric. Des d'Amposta parlarem de successos i d'un fet delictiu que va ocórrer al setembre del 2011 que ha portat ara un matrimoni a judici acusat de matar el seu exgendre. El matrimoni es defensa dient que l'autor de l'assassinat va ser el seu fill menor. Amb la mirada posada en les vacances de Pasqua, el Tuna Tour calenta motors per Setmana Santa a l'Ametlla de Mar. Aquesta és una de les propostes que ofereix el grup Balfegó. I a Deltebre, també, a les vacances de Pasqua, preparen la celebració de la primera edició de l'Esplai de Pasqua. A Santa Bàrbara ja és en marxa, són en marxa els preparatius de la segona edició del programa Ets del Milloret. I el nostre temps d'informació passarà avui també per l'Aldea. Des d'allà ens arriben un parell de propostes d'agenda. D'una banda, la celebració divendres de la novena Festa de l'Esport Aldea. Per diumenge han preparat la tercera edició de la Festa del Medi Ambient. Aquestes són algunes de les propostes informatives de la jornada. Unes propostes que, si us interessen, tot seguit us comencem a explicar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'informació. Un dia més, la comarca de la Ribera d'Ebre i les polèmiques mediambientals al voltant de l'extracció, del procés d'extracció dels llots tòxics al pantà de Flix, protagonitzen la primera pàgina de la informació. Finalment, la draga ha començat a extreure de manera visible llots tòxics acumulats al fons del pantà de Flix. Ho ha fet ahir dimarts. Arrenquen així definitivament les esperades i polèmiques obres de descontaminació de l'embassament, que acumula més de 700.000 tones de metalls pesants, elements radioactius i organoclorats. La notícia, però, continua generant controvèrsia i preocupació en alguns municipis en riu avall perquè, recorden, encara no tenen garantit abastament alternatiu en cas d'accident durant el procés d'extracció. És el cas de l'Ajuntament de Miravet, que després d'informar la Fiscalia de Medi Ambient sobre el cas, ha anunciat que presentarà un contenciós administratiu per aturar les obres. L'alcalde de Miravet, Toni Borrell, apunta que demanaran als municipis afectats que s'afegisquen al contenciós administratiu que presentaran per aturar les obres de Flix mentre no es garantisquen els abastaments alternatius.
Nosaltres no tenim cap comunicat dient que han començat les obres avui, ahir, o divendres o que comencen demà. En això no tenim cap comunicat que ens hagi donat el tret de sortida. Això continua exactament tot igual. I nosaltres el que volem fer és parlar, però de forma individual, amb els ajuntaments implicats que puguen veure's afectats, que sabem quins són, i dir-los si volen vindre i presentar conjuntament amb nosaltres aquest recurs contenciós administratiu d'aturada cautelar.
Per la seva banda, el president del Consell de la Ribera d'Ebre, Jordi Jardí, confia que les obres d'abastament pendents estiguen enllestides abans que l'extracció avance al ritme de treball previst.
Aquests treballs duraran unes quantes setmanes i també tenim la comunicació per part del Ministeri amb aquests 6 pobles de que estan rebent cartes que els diuen que els pous alternatius començaran i finalitzaran durant les properes setmanes. Per tant, amb l'esperança de que aquestes obres dels pous alternatius vagin per davant de l'inici inici real de la descontaminació, estem moderadament esperançats en que això sigui així i confiem en que el govern sigui sensible en aquest cas i, per tant, posem davant en risc les persones dels interessos econòmics que entenem que són capdals i vitals per la comarca, però que són molt més importants els interessos de salut pública.
I sobre aquesta qüestió s'ha pronunciat també el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, el qual explica que les operacions d'extracció aniran incrementant el seu ritme durant les properes setmanes.
I evidentment això no és començar a tota màquina, sinó que és un rodatge que s'ha de poc a poc, i per tant estem en aquesta fase inicial, que vol dir anar extraient produccions de manera molt, molt cautelar i poc a poc, bàsicament per fer la prova de que la planta també funciona tot correctament, i segons es diuen els tècnics, a hores d'entrar, el 28, les proves que s'estan fent totes surten baix lo programat i tot lo previst, i esperem que no gaire lluny d'aquí i es pugui començar a posar tota màquina a traure el que és el tema de l'extracció dels ions. Per tant, estem en una fase molt inicial, una fase de proves, que exigeix que els resultats siguin satisfactòries i que pugui finalment pues, desaparèixer tota aquesta ions depositats durant molts i molts anys al riu Ebre.
I parlant encara de totes aquestes polèmiques mediambientals, o més ben dit, de l'empresa que els ha provocat, Aircross, hem de referir-nos avui també a una informació que publica l'Agència Catalana de Notícies i segons la qual el Parlament de Catalunya ha demanat a l'empresa Aircross que retire l'expedient de regulació d'ocupació que afecta la planta de Flix. Així ho recull una declaració institucional signada pels portaveus de tots els grups i que es llegirà al matí de demà dijous al ple que se celebrarà al Parlament. El text que els grups van presentar ahir a la tarda, també demana a Aircross que accepte la mediació de la Generalitat en les negociacions sobre el futur de la planta, que es comprometi a mantenir-hi la producció de clor i que ajorni l'ERO fins que amb la Generalitat i l'Ajuntament hagin avaluat totes les alternatives. La declaració institucional exigeix també a Aircross un pla de restitució i descontaminació dels terrenys afectats en cas que es confirme el seu plantejament inicial i li demana que facilite la implantació a les seues instal·lacions de nous processos industrials que permetin una reconversió gradual de l'activitat del polígon on s'ubica la planta, segons ha informat el Parlament en una nota de premsa. El text insta el govern a cobrir econòmicament les mesures que es puguen derivar del Pla Estratègic Empresarial i per a l'ocupació de les Terres de l'Ebre que elabora la Universitat Rovira i Virgili per encàrrec del Departament d'Empresa i Ocupació.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Ulldecona té previst de posar en marxa un carril bici per unir el centre de la població amb la zona escolar. Per la seva banda, Endesa anuncia les millores executades al servei elèctric del municipi per tal d'evitar els microtalls provocats pels estornells en les últimes setmanes, en els últims mesos. Des de la Plana Ràdio és Josep Roig qui avui ens explica aquesta informació.
Doncs sí, són dues notícies que arriben des d'Ulldecona i que estan relacionades entre si, podríem dir, per temes de sostenibilitat. D'una banda, perquè l'Ajuntament d'Ulldecona està realitzant les tasques de pintura del nou carril bici que unirà la plaça de l'Església amb la zona escolar on es troben l'Institut Sales i Ferrer i l'Escola Ramon i Cajal en aquest municipi. El projecte neix el programa Escoles Verdes, endegat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistemitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar des de l'educació els nous reptes i valors de la sostenibilitat. L'escola i l'institut, les associacions de pares i mares d'alumnes dels dos centres, així com l'Ajuntament d'Ullecona, estan adscrits a aquest projecte que ara vol posar en marxa aquest carril bici des del centre del poble fins a la zona escolar. La inauguració oficial, segons informa l'Ajuntament, es durà a terme a principis del proper mes d'abril. L'actuació comptarà amb subvencions de la Llei de Barris i del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, de manera que no suposarà cap cost final ni per a l'Ajuntament ni per als ciutadans d'Ullecona o dels barris. L'altra notícia que ens arriba des d'Ullecona està relacionada amb els microtalls provocats pels estornells a les línies elèctriques i que van provocar tants de problemes als veïns d'aquell municipi. Ara, Endesa, seguint la política ambiental de la companyia en matèria de protecció de la bifauna, ha instal·lat a una línia de mitja tensió a 25 kW del terme municipal d'Ullecona un seguit d'elements de seguretat amb l'objectiu de reduir al màxim el risc elèctric per a les aus que hi habiten o que transiten i millorar d'aquesta manera la qualitat del servei en aquesta població del Montsià. Endesa ha optat per aquesta mesura com a resposta a la multitud d'estornells que, recordem, durant els darrers dos mesos sobrevolaven massivament aquesta zona i que han provocat interrupcions en el servei. En concret, s'han col·locat unes anelles en forma d'espiral al llarg de diversos trams de la línia propers al municipi. L'objectiu d'aquests dispositius és evitar la col·lisió del cablejat entre si quan els estornells que hi reposen aixequen el vol en massa. En eliminar aquest contacte, a part de salvaguardar la vida d'aquestes aus, s'eviten els microtalls de subministrament que es produeixen en el moment en què els cables es toquen. La iniciativa, que ha suposat una inversió de gairebé 10.000 euros aportats íntegrament per Endesa, ha permès unir la voluntat de protecció de la bifauna per part de la companyia amb la millora del servei que dona a les Terres de l'Ebre.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem ara cap a Amposta per parlar del fet divers i ens hem de referir concretament a un fet delictiu que va ocórrer el setembre de l'any 2011. El matrimoni, ara acusat de matar el seu exgendre, a Amposta, en un bar del carrer Barcelona, assenyalen el seu fill menor com a l'autor de les gabinetades mortals. El noi, que en el moment dels fets tenia 15 anys, està condemnat a 3 anys d'internament per homicidi des de mitjans del 2012. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, el matrimoni acusat de matar el seu exgendre a Amposta el setembre del 2011 va declarar ahir dimarts a l'Audiència de Tarragona que va ser el seu fill de 15 anys qui va propinar 8 gabinetades a la víctima després d'un forcejament davant del bar La Saleta d'Amposta. L'home va afirmar que en conèixer la presència a l'establiment de la exparella de la seva filla sobre que requeia una ordre d'allunyament, va baixar al carrer amb un pal de fregar per intimidar-lo, però que el seu exgendre li va propinar diversos cops de puny y puntades. Escoltem a l'acusat, a Juan Guillén.
Bueno, nos pusimos atentos y escuché, pero perfectamente. Ya era de noche, era total silencio, se escuchaba, pero perfectamente. Al señor Albert, como le decía a los amigos, dice, ¿qué se piensa? ¿Que por un cabezazo la ha matado? Dice, ahora cuando la coja sí que le voy a cortar el cuello, se lo voy a dar a su padre en una bandeja. Y aquello ya me indignó mucho. Y cogí, estaba, seguían riéndose todos y me indignó más todavía. Y cogí el palo de recogedor, que es de aluminio, que lo podrán ver si lo tienen. Es un palo de aluminio de una fregona y bajé para echarlo de allí, para intimidar lo que se fuera.
Juan Guillén, de 47 anys, i Maria Heredia, de 50, van declarar davant el jurat popular que no van tenir cap relació amb la mort de l'exparella de la seva filla, Cristina, a la Fiscalia i l'acusació particular, però que sol·liciten per en ells penes d'entre 14 i 20 anys de presó per cadascun. Els acusen d'haver-se posat d'acord juntament amb el seu fill per agredir el jove amb una barra metàl·lica i una arma blanca. Per la seva part, Maria Heredia va assegurar que la relació entre la víctima i la seva filla era dolenta, que discutien molt, que ell insultava, que era molt gelós i que el maltractava, per la qual cosa la noia estava atemorida. De fet, Maria Heredia assegura que quan va succeir el tema estava dormint i després es va aixecar per recriminar els fets. L'escoltem.
Y yo bajé, y cuando bajé le veo a él pegando a mi niño. Y sí, llevaba la chancla de goma. Ah, dije, hombre, no le pegan a mi niño, y se la tiré. Se lo llevan, ¿no? Lo llevé y eso que se lo llevan.
¿Se lo llevan a quién?
A él, un amigo suyo. Y le siento, hombre, dice, ya está bien, déjalo. Y yo de la misma rabia ya pasé al baño y digo, coño, siempre me pasa siempre contigo. Digo, ¿cuándo será cuando me quites este calvario que me estás dando?
La Fiscalia creu que els acusats Juan Guillén i Maria Heredia, d'ètnia gitana, van actuar amb abús de superioritat, per la qual cosa, com dèiem, sol·licita per a cadascun 14 anys de presó per un delicte d'homicidi, inhabilitació absoluta durant el temps de condemna i prohibició de residència a la localitat d'Amposta per un període de 15 anys. Actualment resideixen a Lleida. I també la prohibició d'apropar-se als pares de la víctima en un radi de 500 metres per un període de 20 anys. Pel que fa al menor, que el moment dels fets tenia 15 anys, va ser condemnat l'any passat per un delicte d'homicidi a 3 anys d'internament en un centre de menors i a 2 anys més de llibertat vigilada.
Gràcies, Manel. I amb la mirada posada ja en les properes vacances de Setmana Santa, de Pasqua, anem cap a l'Ametlla. El Tuna Tour comença a calentar motors per aquestes dates. Com a novetat aquesta temporada, el grup Balfegó oferirà tiquets per al Tuna Tour amb major flexibilitat d'activitats i preu, a més de reforçar la vessant educativa. I és que des del grup Balfegó s'amplia l'oferta educativa amb el Tuna Educa, que permetrà desestacionalitzar els visitants. Des de la Cala Ràdio, és Olga Tomàs, qui en té més dades.
El grup Balfegó ja ho té tot a punt per començar una nova temporada de la iniciativa turística, gastronòmica i educativa, el Tuna Tour per Setmana Santa, una experiència pionera que permet conèixer més sobre la tonyina roja i el procés de pesca i engreix a la granja del grup Tonyinaire, nedar amb els túnits, i fer una posterior degustació de tonyina roja a les instal·lacions del grup Balfegó. Una de les novetats d'enguany és oferir uns tíquets amb major flexibilitat d'activitats i preu i reforçar la vessant educativa, i és que des del grup Balfegó s'amplia l'oferta educativa amb el Tuna Educa, que permetrà desestacionalitzar els visitants. Ens ho explica Núria Xertó, directora comercial del Tuna Tour.
Nosaltres oferim primer de tot pues amb el mateix tíquet la possibilitat de banyar-se o no, però també oferirem una tarifa, en aquest cas una mica més econòmica, per a aquelles persones pues, que no vulguin no oferir tot el que serien els serveis, pues, puc agafar per una banda pues, sense la consumició o sense la degustació. I després també obrim en aquesta nova temporada pues, el que comentàvem, els tallers didàctics, el que anomenem Tuna Tour Educa, que seria obrir l'experiència del Tuna Tour en temporada sobretot també baixa, fora, per perllongar una mica més el que seria l'activitat fora dels propis mesos d'estiu. Donem la possibilitat pues, d'anar a casals d'estiu, a Setmana Santa, a grups, a associacions, poder visitar tant el que serien les piscines com després també fer una visita a les instal·lacions de Balfegó.
Xertó, a més, subratlla que l'activitat de banyar-se amb les tonyines és segura, ja que la tonyina roja és un animal acostumat a viure en comunitat, que no mossega el peix, sinó que el succiona, i que en comparació a la mida i pes dels peixos, la boca és visiblement petita. I és que la directora comercial del Tuna Tour explica com a anècdota, per demostrar el caràcter inofensiu de les tonyines, que el visitant més gran que va viure l'experiència de nedar amb tonyines l'any passat tenia 87 anys i el més petit, 4. L'activitat del Tuna Tour es va encetar al maig de l'any passat, coincidint amb les jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja. El catamarà va estar obert al públic de manera gratuïta durant un mes. Des del grup Balfegó es van registrar prop de 2.000 visites durant aquest període. Pel que fa al balanç global de la temporada turística, la xifra es va elevar a 6.000 visitants. Un 80% dels turistes provenien de les Terres de l'Ebre i de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Gràcies, Olga. I sense treure la mirada de les vacances de la Setmana Santa, anem també cap a Deltebre, on estan preparant ja el primer esplai de Pasqua. Des de Ràdio Delta és Lluïsa Bertomeu qui ens ho explica.
Del 25 al 27 de març tindrà lloc a Deltebre la primera edició de l'Esplai de Pasqua, centrat en les tradicions, organitzat per l'Associació Sociocultural Hostaladors amb el suport de l'Àrea d'Educació. L'esplai, adreçat a xiquets i xiquetes de 0 a 12 anys, compta amb la col·laboració de moltes entitats del municipi, monitors i voluntaris, que oferiran a tots els xiquets i xiquetes 3 dies de diversió mentre aprenen tradicions com tirar el rall, fer mones, jugar bitlles, fer pastissets. També gaudiran de passejos amb carro i altres sorpreses. El regidor d'Educació del Tebre feia una crida a la participació perquè els xiquets xalaran i a la vegada aprendran moltes de les tradicions que ja tenien els seus iaios. Joan Alginet.
Serà un esplai tradicional en què transmetrem els valors del nostre passat des del punt de vista gastronòmic, dels jocs tradicionals, de les arts de caça i de pesca, de fer sabó, de moltes activitats lúdiques que tenen com a finalitat que els nens ho passen bé, més evident, però també transmetre els valors i transmetre una mica la nostra cultura passada. En aquest sentit, l'Associació Sociocultural Els Xaladors s'han posat a la disposició de l'Ajuntament i col·laboren en aquesta organització d'aquest esplai. És una associació que neix per oferir a la població de la ciutat de Deltebre una manera diferent i alternativa de viure i entendre el temps de lleure. Per tant, la seva finalitat també serà en un futur, i des de l'Ajuntament els ajudarem a constituir un esplai al municipi, i que per tant, gràcies a ells i també evidentment al teixit associatiu de Deltebre, les entitats més importants de Deltebre que s'han volgut implicar, hem preparat un calendari d'actes durant 3 dies. Des de l'Ajuntament estem il·lusionats, considerem que és una molt bona iniciativa que ha de tindre continuïtat, que ha de servir, seguint de model, exemples d'esplais de Setmana Santa d'altres municipis del territori que que funcionen i que funcionen molt bé. Aquesta és la primera vegada que es fa. Esperem que tingui el suport no tan sols a les escoles, que farem difusió, sinó que les famílies també, una crida a les famílies a que aquells dies, durant 3 dies, porten els seus fills a l'esplai de Pasqua de Deltebre. Serà una bona oportunitat, primer perquè els seus nens estiguen en bones mans, estiguen ben ocupats divertint-se, i també que els valors, que els costums, que les tradicions no es perguen, que això és un dels objectius nostres, transmetre de pares a fills tot allò que som, tot allò que hem sigut i sobretot la nostra dignitat.
La inauguració de l'esplai de Pasqua, que es farà el dilluns 25 de març, comptarà amb la presència del director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Antoni Martí.
Informatiu Emute.
I anem ara cap a Santa Bàrbara. Ja és en marxa la segona edició, o com a mínim els preparatius, del programa Ets el Milloret. La regidoria de festes d'aquest municipi busca artistes no professionals per a un espectacle de festa major. Els interessats han de presentar un vídeo amb les seues habilitats abans del dia 9 d'abril. Des de la Plana Ràdio és Tere Giné qui ens amplia aquesta informació.
Així és, després de l'èxit que va tenir la primera edició del concurs Ets del Milloret el passat 2012, l'Ajuntament de Santa Bàrbara ha obert aquesta setmana la segona convocatòria d'aquest concurs, que des de la regidoria de festes de l'Ajuntament de Santa Bàrbara i amb la participació de l'Ebre Televisió culminarà una vegada més amb la gran final durant les festes majors 2013 de Santa Bàrbara. Es busca gent artista que sigui hàbil amb algun aspecte com el cant, els monòlegs, els acudits, les acrobàcies, el ball, la música, la màgia o qualsevol altra disciplina o habilitat insòlita. Es pot participar al concurs de forma individual, amb parella o amb grups d'un màxim de 6 persones. Per participar del programa només cal que abans del 19 d'abril, aquest inclòs, s'enviï el formulari juntament amb els vídeos de la demostració de les habilitats que es pot trobar a la web de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, www.santabàrbara.cat, on també es detallen les bases del funcionament del concurs. Ets del Milloret seleccionarà a criteri dels 5 membres del jurat qualificador 20 actuacions de totes les rebudes. Per aquest motiu, és requisit indispensable enviar una demostració amb imatge i so de cadascun dels participants amb l'actuació que realitzaran, una actuació que no podrà excedir dels 4 minuts. Entre el 22 i el 30 d'abril, l'organització informarà als seleccionats per participar al concurs que començarà el 4 de maig amb la fase de les prèvies i amb les actuacions en directe davant del jurat qualificat. Les semifinals es realitzaran el 15 de juny i la gran final de 8 participants serà el 17 de juliol en plenes festes majors. Totes les actuacions que es realitzaran davant el jurat qualificat i les semifinals i la gala seran retransmeses per l'Ebre Televisió i el motiu no és només per divulgar el concurs, sinó que tant a la fase de les prèvies com a les semifinals, els espectadors podran escollir els participants que més els agraden.
I l'actualitat de la jornada ens porta avui cap a l'Aldea per un doble motiu, dues propostes d'agenda. La primera d'elles l'organitza la regidoria d'esports d'aquesta població, que informa que aquest proper divendres, dia 15 de març, al pavelló poliesportiu de l'Aldea tindrà lloc a partir de les 10 de la nit la Festa de l'Esport Aldea. Uns premis anuals que enguany arriben a la seva novena edició. La Festa de l'Esport Aldea intenta premiar l'esforç general visualitzant-lo amb una sèrie de grups o persones que d'alguna manera poden significar un exemple a seguir per part de la resta de practicants esportius del municipi. L'objectiu de la festa és aconseguir premiar la comunitat esportiva de la població i, per descomptat, afavorir i fomentar la pràctica de l'esport, on els protagonistes són totes aquelles persones i entitats del municipi que al llarg de l'any han practicat alguna activitat esportiva o han estat relacionades d'alguna manera amb l'esport. La finalitat última del projecte és potenciar i ajudar a recolzar l'estructura esportiva local. Per aconseguir-ho, aquesta festa se celebra en un local públic on es fa el lliurament dels diferents premis en aquestes entitats o persones relacionades amb l'esport o el seu entorn com a reconeixement a la seva dedicació i esforç realitzat. Els premis anuals de l'esport es dividiran en els següents apartats. Premi de reconeixement a les entitats, el premi a la projecció esportiva, premi a la constància i l'esforç, el premi al voluntariat, el millor esportista, mencions especials a títol pòstum i mencions especials de l'Ajuntament. D'altra banda, i encara des de l'aldea, concretament des de la Regidoria de Medi Ambient i la Regidoria de Pagesia, informen que aquest proper diumenge, dia 17 de març, tindrà lloc la tercera Diada del Medi Ambient, una diada de la qual formen una part molt important les tres AMPES i els tres col·legis del municipi, la Llar d'Infants Bressol del Delta, el Col·legi Maria García Cabanes i el Col·legi 21 d'Abril. La concentració tindrà lloc a l'esplanada de l'Ermita de l'Aldea cap a les 11 del matí. A més de la tradicional plantada de xops al camí del Xoperal, tots els assistents netejaran els vorals del camí. Les regidories de Medi Ambient i Pagesia oferiran en acabar l'acte un petit vermut per als assistents. Des de l'organització es recomana d'arribar a l'ermita amb bicicleta o a peu.
Heu de veure els meus ulls, estimar les meves mans i contemplar les meues llàgrimes. Vosaltres sou la sal de la terra. Vosaltres sou la llum del món.
Hosana, fill de David! Hosana, hosana!
Jo et conjuro que mos digues si tu ets lo Crist, lo fill de Déu.
Jo el sóc.
Jo sóc innocent de la sang d'est home. Vatos mateixos.
Pare, perdona'ls, perquè no saben allò que es fan.
Del 17 de març al 6 d'abril, Deltebre t'espera per contar-te la història més gran mai contada, la passió.
Festa de l'esport a l'Aldea. Divendres 15 de març del 2013, a les 10 de la nit al Pavelló Poliesportiu. Organitza Regidoria d'Esports, excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea. Col·laboren Consell Esportiu del Baix Ebre, La Caixa, Catalunya Caixa i Banc Santander, amb el suport d'Antim Aldaia. Festa de l'Esport, Aldea.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Com es diu popularment, temps embolicat. D'una banda, el vent que ja reforça cap a les terres de l'Ebre, amb moltes més clarianes i alguns punts de ponent. D'altra banda, els ruixats que cauen a diversos indrets del centre-nord de Catalunya, localment amb una certa intensitat i amb neu només per sobre dels 500 metres o fins i tot una mica per sota en alguns casos. I a més el descens de temperatures que va arribant. Aquest migdia i tarda, ruixats si alguna tempesta que s'aniran concentrant cap al litoral i prelitoral barceloní, extrem nord del Tarragoní, sud del Gironí i també ruixats cap al Pirineu. Cada cop de cara al vespre i nit més centrats, concentrats cap a la seva cara nord. A destacar les fortes ventades que aquest vespre nit i de cara demà podran ser violentes a l'Empordà, Pirineu i Prepirineu, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, cops de vent sovint per sobre dels 100 km per hora i localment per sobre dels 120. Precaució, diversos avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. De cara demà, a banda de les ventades, però les coses canviaran. Domini del sol, neu però a la cara nord del Pirineu. Possibles glaçades en algunes zones interiors la nit de dijous a divendres i sobretot la nit de divendres a dissabte. Aquest extrem, però, estaria sobretot per concretar amb properes informacions.
I un dia més, la previsió del temps ens ha acompanyat en els últims instants d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dimecres, 13 de març, al control i edició d'aquests continguts ha estat un dia més qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos. Molt bona tarda. Fins demà.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.